25 anys.
Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Són 3:15 d'aquest dilluns 16 de gener del 2008. És un bon moment per començar la tertúlia amb la companyia de Gemma Lienas. Què tal, Gemma? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia també, Joan Beculla.
Bon dia.
Paco Marguenda, benvingut.
Bon dia.
I bon dia, Carles Capdevila.
Hola, bon dia.
Hi ha hagut gui a casa teva? Ha vingut el Reis? Han portat gui o no?
No.
No? Han portat Nespresso algú? Que és l'altre fenomen, no exactament d'aquest Reis, perquè ja fa alguns anys que dura, però aquest Reis es veu que també, aquest Nadal, no? Tampoc?
Sí. No el Reis, però sí, en el pack festiu.
En el pack nadalenc hi ha hagut Nespresso.
Jo estic en la fase d'accessoris, ja, accessoris de Nespresso.
Va, això està superior.
Aquest no el coneixia,
jo. Superior.
És l'autèntic fenomen dels últims anys, eh?
Jo em negava,
Jo crec que és un fenomen admirable des del punt de vista del màrqueting comercial, diguéssim, eh? O sigui, és que justament ahir o abans d'ahir en parlava a casa, no? Perquè allò no és comprar-se una cafetera, que és una cosa anodina. No, et fas soci d'un club. Et demanen més dades que si anessis a fer una hipoteca. Has d'omplir més formularis i et donen més documentació que si compressis un cotxe. I llavors figura que portaran un control informàtic de quantes càpsules de recanvi gastes per enviar-te un comunicat dient, escolti, hauria de passar la revisió, que és, em sembla, com netejar l'aparell amb no sé quin elixir.
Sí.
Bueno, no? Vull dir, per tant, esclar...
Li enviaran un SMS, el seu ristretto s'està acabant.
Exactament. Per tant, això, no? Vull dir que això, des del punt de vista... aquesta gent que venen, allò, brillants de 10 quirats cadascun, no, venen una màquina de fer cafè.
A la botiga ho sembla, eh?
Sí, però això, per tant, uns dependents que semblen de, a més, un emplaçament estratègic de les botigues en vies de primera categoria, amb instal·lacions formidables. Vull dir que realment és el que va dir això, que no tinc el gust, diguéssim, i que deu estar en no sé quin país, em trec el barret i tot perquè és un geni.
Exactament el contrari, perquè a casa ara ja no es pren cafè per qüestions de salut i ens hem passat el te, però quan preníem cafè també em vaig negar a una cafetera d'aquest tipus, perquè trobo que la vida ja la tenim tan complicada que només el fet de pensar que has d'anar a una botiga específica per comprar les carres de gas aquestes em semblava que era una complicació afegida a la vida domèstica i no en tenia cap ganes.
Però t'ho envien també.
Sí, però ho has d'encarregar.
Suposo que passarà una mica com la informàtica, com els consumibles d'informàtica, que ràpidament apareixeran, si no han aparegut ja, els pirates, les càrregues pirates o les càrregues clòniques, sabeu què vull dir?
Sí, a mi me la van regalar i la veritat és...
De quin producte?
No, del cafè.
Ah, del cafè.
Perquè aviam, això és una mica com la tinta de les impressores, és la impressora no val res, no, costa molt
poc,
però la tinta és caríssima. En aquest cas, jo crec que la jugada és la mateixa. No?
Tot i que en moltes sobretaules s'han fet números del que costa un cafè a través d'aquesta màquina, sí. I la idea vindria a ser que si et fas una cafetera normal n'acabes llançant
o
l'acabes reescalfant i per tant, aquest sempre és bo. I per tant la relació qualitat-preu, fi, no ho sé.
No, jo la veritat és que me la van regalar uns amics, no? I al principi jo m'havia negat psicològicament perquè em semblava, i ara estic encantat, vaig anar a la tenda aquesta, no? Vaig sortir agobiat absolutament, no? Perquè em volien col·locar un pack en no sé quant tipus de cafè. Jo vull cafè amb llet i cafè normal, és a dir, és com quan passa a Starbucks, no? Escolti, deixin de explicar històries.
Però ho dieu com si hagués de ser o la cafetera aquella de tota la vida,
cafeteres
italianes, però hi ha les cafeteres italianes com de bar, que són les anteriors
a
la Nespresso.
Que fas un quart de volta,
i
no?
Que,
on descobreixes que el del bar és molt hàbil, perquè tu no et va tan bé, allò.
No és cert, van molt bé, fan bon cafè, i a sobre pots comprar el cafè al mateix lloc on ho compres tot. Jo és que em nego haver de comprar el cafè en un lloc especial.
Jo que sóc molt cafetero i que tinc 6 cafeteres a casa, no exagero, no? Perquè vaig comprant conforme surten més potents.
6 cafeteres té?
Sí, les vaig acumulant, no? I procuro regalar, sí.
Inclús a casa potser tenim 6 ràdios, però 6 cafeteres...
Sí, també...
No, però ui, això de la ràdio és una per habitació, n'hi ha moltes cases.
Sí, no? Perquè cada any em regalen alguna, no? Això de ser periodista té algunes desavantatges, no? És que t'acumulen coses inútils, no? I aquest estiu, inclús, pues, estava a Menorca i tenia una cafetera que és de cafè americà, i com no m'agrada, em vaig a cansar, i la meva dona em volia matar, no? Perquè diu, ostres, ja has comprat una altra cafetera, no? Per 15 dies que estàs aquí, i vaig comprar una cafetera...
Sí, periodista et regalen cafeteres, no ho sabia,
sí,
això.
Sí.
Hi ha periodistes
de televisions. No, et regalen... No, són regals, jo ho explico, perquè et regalen coses rares, no? O coses molt habituals que són cava. que jo com no bec, pues no... Sí.
Truquen oients dient que si han pensat en la contaminació d'aquestes càpsules que són d'alumini i no es desfan.
Ostres, els ecologistes són molt passats,
Que no es desfan és evident, sí, sí.
Veus, més a favor meu, no, aquesta cafetera
no... Jo vaig fer una altra, aquests dies, a veure si fan dimitir el Consell de Medi Ambient, perquè jo aquests ecologistes d'ICV en tenen una mica estressat, Entre el 80 per hora i totes aquestes obsessions...
Home, doncs tenen bastanta raó.
Jo no sé... El 80 per hora, jo... No sé, però... Que serveixi de precedent, diguem-ne, m'arreglaré amb el
Paco Maruenda. Sí, sí, tenen que ocupar el seu temps en coses rares.
Però quantes unitats, quantes capsuletes no es deuen vendre al món? I es deuen consumir el cap del dia. Se'ls imagines posades
en una pila?
Déu-n'hi-do,
Sí, no, clar, però llavors no faríem res, no, que ningú vagi de rebaixes...
No faríem res. Sí que hem de, estem en un punt en què hem de mirar com gastem i com... Que no, o sigui, estem en un moment...
El món es recicla.
El món es recicla, no es recicla gaire, Fixa't com estem. I per tant...
Venim d'uns dies d'omplir molts contenidors.
El multimilionari Al Gore, l'elitista i aristòcrata americà Al Gore, s'ha convençut i jo crec que n'hi ha un punt d'equilibri.
Abans de l'Al Gore ja havíem llegit unes quantes coses.
Sí,
francament, n'hi ha que sí que les havíem llegides.
Home, aquests dies, per exemple, t'adones que allò, rebent regals o oferint regals, a part de la caixa, que ja és en si una bona protecció pel producte, clar, l'emboliques amb un paper més acolorit, no? Dius, aquest segurament podríem, ho lamento ara pels fabricants de paper de regal, sí, però clar. Potser ens el podríem començar a estalviar, també,
sí, no? Sí, però anem cap a un món gris, no és això de Barcelona que havíem posat nerviós?
Un moment que ho explico.
Això de Barcelona comparat amb Madrid, no? I això que als nostres oients no els agrada gens, però ho sento, no? Vas a Madrid i veus llum, veus alegria. Aquí no. Com aquests d'ICU, estan obsessionats amb la llum. No, que no s'encenguin bombetes, no? No, paper reciclat de lleig, no? No, bosses no. Clar, és que arribarà un moment, escolti, que perdrem l'alegria, no? Veuràs, diu,
sí, jo no la penso perdre,
clar,
per canviar el paper.
No,
jo el que et vull dir és que la meva alegria no depèn de que el paper sigui més bonic o no.
No t'agrada veure una ciutat il·luminada?
Si això es representa un perjudici pel planeta, no. Ostres, i et dic una cosa, que abans que
ens morirem igual, perquè ho sàpigues.
Sí. Home, sí, ens morirem
segur,
igual.
Això està...
Ens morirem igual, seguríssim, però potser llegarem un planeta en els nostres
avorrit.
Fills. Avorrit no, un planeta amb més bona salut.
A mi, jo veig un planeta depriment, no? Cada vegada m'agrada més el tercer món.
A mi em sembla
no?
depriment la gana que es passa al tercer món per
això
culpa
sí.
nostra. Això em sembla
No, per culpa nostra no només.
Home, Déu-n'hi-do.
I la corrupció dels seus líders, formar-se a Occident, i bueno, seria un altre debat. Però bueno, escolta, que deixem que hagi llum a les ciutats, no?
7 minuts per les 9, matí@catradio.cat, si us hi voleu apuntar, doncs endavant amb aquesta qüestió. D'altra banda, avui comencen les rebaixes, no sé si algun fidel devot d'aquestes pràctiques...
Sí, jo ara en diré. Sí. A les 10 i 5 minuts,
venen
paraula...
No,
paraula, jo a les 10 i 5 minuts ja m'he organitzat perquè vull comprar
roba.
Això és
ajudar a que la marxa de l'economia...
Jo recomano a la gent, escolta, jo que tinc una talla, sóc una espanyola anodino, no?, de tamany i de tot, no?, vaig a les rebaixes, tinc apuntat que necessito 3 camises blaves, uns pantalons...
Però les talles anodines són les que no queden a les rebaixes.
Per això vaig al primer dia...
Per això s'ha d'anar al primer dia.
Està tot estudiat.
Ja, un any em va passar això, no?, que vaig anar al primer dia, mai havia anat, no? I vaig descobrir que trobes pues, xaquetes amb un preu molt bé, però val la pena, no? Jo animo a la gent i després compro DVDs, no? Amb un determinat comerç, no?, que està amb el 30% de descompte.
Doncs, en fi, ja ho saben, aquestes són les intencions de rebaixes del senyor Maruenda. matí@catradio.cat també per tot això. Bé, a la plana de l'actualitat, valdria la pena que ens situéssim un moment al calendari. Avui és dilluns 7 de gener.
Perdó, que no sé si en som conscients que és un dels dies més invocats de tot l'any, no? Perquè és aquell dia que des de fa moltes setmanes, sobretot moltes dones, no només, però sobretot moltes dones diuen, ai, ja voldria que haguessin passat les festes, no?
Sí.
Ja voldria...
Però és demà.
Però efectes escolars no és fins demà.
Aquest any hi ha aquest...
Hi ha algunes comunitats autònomes espanyoles que avui és festa.
És festa, sí.
És festa.
Sí. Madrid.
Sí. O és que la gent ha de jugar amb els regals. Clar.
Doncs aleshores juguem-hi tots. Vull dir,
ah, d'acord.
Okay. No, aviam, no sé, que suposo que el calendari laboral català, doncs, no sé, fem festa per Sant Esteve, no és que ho reivindiqui, no? Però sí que és veritat que aquest dia de festa complica bastant la vida a la gent.
Molt. Avui faré d'àvia jo, per exemple. És a dir, avui jo
però
no aniré
de rebaix. Molt gratificant, no?
Deu fer cada dia.
A veure...
No. Sí, és àvia cada dia.
Està molt
i va d'àvia.
No, jo dic fer d'àvia. No sé, dic que deu ser molt gratificant.
Sí, però això es vol dir que he de deixar activitats meves per fer d'àvia. No, el que et vull dir és que complica el panorama familiar.
Cal ser com Madrid i fer festa avui. Clar, és que és un gran... Tenim més llum, gastarem...
Igual.
Si fan festa, tenen llum i alegria. Crec que no els hi temps a retenir.
És Hollywood,
és Hollywood.
Sí, tenen hasta alcalde, imagina, que aquí no tenim. Perdó.
Com a damnificat també per això, és de les vegades que tinc la sensació que de tota manera que els nens se'l mereixen aquest dia. És aquella sensació que, perquè és cert que el dia d'ahir, o sigui, tal com es
suggereix... Si s'han passat 15 dies... amb el pijama fins a l'hora de dinar per veient això, dibuixos animats.
Per això, però des, però, sí, jo estic totalment d'acord que algun d'aquests dies es mereixeria ni haver tornat a escola. Però des del dissabte a la nit, que els comences a passejar amb cavalcades, i ahir que els anem pujant amunt i avall les rutes d'avis,
o sigui, tiets,
han d'anar de casa en casa posant cara d'emoció a cada casa diferent i procurant posar la mateixa cara d'emoció en una casa que l'altra, no fos cas que algú digués, ui, aquest... I clar, després arriba a casa, i quan ja ho tens tot, pobrets allà desbordats, i dius, molt bé, has vist tot això, eh? Doncs apa, demà acaba l'escola.
Sí. Jo crec que és un dia de desintoxicació, sí, de descompressió important.
Jo crec que no estan per jugar, sinó per situar-se una mica, per pair, per fer una mica de recompte. De dir,
és molt dur,
això és meu o no?
Recompte.
Pensem que pareix també.
Dos Nintendo DS, quatre sí, jocs del Mario, un avui...
A la tarda entre ells va dir, això és meu o teu? Perquè no recorden ben bé què ha portat.
Bé, doncs sobre la festa d'avui també ens agradarà sentir els vostres punts de vista. Deia que ens situem. Dilluns 7 de gener. D'avui en dos mesos s'acabarà la campanya electoral. D'avui en dos mesos i dos dies, per tant, hi haurà les eleccions. Si volen allò més dramàtic, més compte enrere, aquí un mes i mig comença la campanya electoral.
Ara ja el dramatisme arriba al terreny del relat de terror, diguéssim.
Sí. La cosa és molt immediata, és tornar de vacances i trobar-t'ho tot de cop. I et trobes que ahir, en la festa de la Pasqua Militar, en la conversa que manté Zapatero amb els periodistes, d'això últimament era un off the record, ahir naturalment ja no va ser off the record, no. És a dir, no hi va haver-hi micròfons, però allò, vinga,
sempre ha sigut,
que
allò...
se sàpiga, no?
Exacte.
Que se sàpiga. Alguns missatges, que la inflació baixarà. La inflació baixarà el mes de març i que el TGV arribarà molt probablement abans del 9 de març, tot i que ja va dir que no vindrà a fer la inauguració.
Està parlant vostè de l'acte oficial, el programa d'humor.
Endavant. A mi no m'involucri. Tertulia gens.
No, és que qualsevol persona que ens escolti dirà, ostres, un programa d'humor a aquestes hores, que guai, no?
Home,
perquè és molt gruixut el tema, tal com està l'economia, que està empatant grans companyies immobiliàries amb problemes gravíssims, amb una inflació...
Un moment, el creixement de l'economia espanyola de quan és?
Sí, però escolti, això està molt bé, és una gran pregunta. No ho sé.
Vull dir, és
no?
més alt que la mitjana europea,
però per
no?
Baix, però per baix de la previsió. Però el més important és que l'oient diu, escolta, sí, l'economia pot anar de conya, fantàstic, però la meva hipoteca malament, els serveis públics malament, i la meva butxaca malament. No, per almenys la meva, no sé, el resto de la gent, no?
Potser que compro massa coses.
La hipoteca no és culpa meva, eh?
Jo el que penso és que cada vegada més, des de la famosa crisi del 29, no? O potser des d'abans i tot, però cada cop més, perquè cada cop més estem hiperinformats i cada cop més abans d'anar a dormir saps en quin punt es troba Wall Street i et lleves a les 6 del matí i ja saps el Nikkei, i etcètera, no? I encara que tu no tinguis ni una mísera acció en borsa, però això no pots evitar de sentir-ho i no pots evitar, si estàs despert, no? De pensar, ostres, doncs baixa o puja o... Cada vegada més dic l'economia té una component psicològica, diríem. És a dir, és important, naturalment, l'economia real, però és encara més important allò que en diríem l'estat d'ànim, no? La moral de les borses, dels inversors, dels mercats, digui-li IAC, no? I en aquest sentit, la meva impressió és que, com a conseqüència, no d'una paranoia col·lectiva, sinó d'un seguit, d'una seqüència de notícies que han anat caient en aquestes darreres setmanes, s'ha anat instal·lant en l'opinió pública o publicada espanyola i catalana la idea de que vinden bastos, diríem. Insisteixo, no estic dient que això sigui una fantasmagoria, no sé, ahir o abans d'ahir dissabte em vaig trobar casualment amb un conegut notari de Barcelona que em deia l'any 2007 a la meva notaria el nombre d'hipoteques que hem fet s'ha reduït un 25%.
Un
25% menys. I això era una dada, diguéssim, objectiva, contada, diguéssim, eh?
Sí, sí.
No sé si és la mitjana, si això està per sota o per sobre de la mitjana, però en fi, vol dir que entre un quart i un terç, posem per cas, no?,
No només és la percepció psicològica que en efecte hi compta molt, sinó també cada cop i volta et diuen, mira, ara la teva hipoteca se puja perquè hi ha una crisi de confiança en els mercats financers, els bancs, per una cosa que han fet malament els Estats Units.
Sí, sí.
Dius,
jo quina culpa en tinc,
no?
I aquí també...
Però això cada vegada passa més, és a dir, aquesta idea de que l'economia és alguna cosa que controlem directament des d'aquí i que és culpa o gràcies a qui governa aquí, cada vegada és menys veritat. És a dir, els cicles econòmics no tenen res a veure amb nosaltres, sinó amb una cosa molt més global. I per tant, dir, és culpa de com ho ha fet el Zapatero, és una estupidesa absoluta.
No, home, si Zapatero és un fenomen de la naturalesa.
El que passa és que, encara que no tingui la culpa, que efectivament jo crec que el marge de decisió, és a dir, fa 50 anys, els governs estatals doncs podien revaluar o devaluar, podien augmentar la circulació monetària engegant la màquina d'imprimir bitllets, etc. Bueno, són coses que ara no poden fer, en absolut, no? Ara, el que és una obvietat és que, encara que no en tinguin, entre cometes, culpa, els governants es veuen influïts en les seves expectatives electorals i en la seva imatge si l'economia va bé o l'economia va malament.
Però a veure, si quan va bé ell diu que és gràcies a mi, home, jo crec que la vida es té que ser coherent, no? Fa uns mesos, quan la situació, un any, la situació era diferent,
sí,
no?
Ja saps que...
Ell deia, gràcies a aquest govern, gràcies ara que la situació va malament, i sobretot la clau és veure la diferència amb altres països, no? Per exemple, el grau de dependència nostra energètica, no? És espectacular, del 80 al 90%, no? No n'hi ha país al voltant nostre, no?, que tingui aquest nivell de dependència. La situació del petroli està ja a 100 dòlars i pujant, és a dir, que acabarem aquest any que comença amb una situació encara pitjor amb el petroli. És a dir, tot això et dona un escenari, dèieu el tema de les hipoteques americanes, les subprime, és cert, no?, que n'hi ha un, però després aquí què ha passat? Que n'hi ha empresaris que s'han tornat bojos, no?, i que de cop...
Ara parlava d'allò de que em podíem dir el senyor, bueno, el sofrido hipotecari, per dir-ho en castellà, el senyor que ha hipotecat, el senyor que té una hipoteca, no de l'empresari.
Sí, no, però això té un impacte
perquè... que ha demanat crèdits per començar promocions que ni tan sols sabia on acabaria col·locant.
Sí, però Roca Radiadores, no?, que és una gran companyia magníficament gestionada, va anunciar que reduïa les seves inversions, cosa lògica, el manteniment de les fàbriques, sens dubte. Per què? Perquè s'ha parat, és a dir, l'impacte immobiliari, les crisis que afecten a Estroc, a Colonial, a Hàbitat, tot això té un impacte amb l'economia.
Sí. Però això,
la política pot fer alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, home, primer algú els tindria que haver dit a aquests empresaris de que fer operacions.
Perdona, però aquests empresaris tenien...
Alguns propers al senyor Zapatero,
Tenien una vena als ulls o alguna cosa per l'estil, perquè ja es veia. És a dir, l'embolic que té en aquests moments Hàbitat, em sembla que és una mica gratuït, perquè ja es veia com estava tota la qüestió immobiliària.
Bueno, però ell va pensar que comprava... Jo quan els molt rics venen, els no tan rics, no?, amb tot el respecte al Bruno Figueres i al Sunyol, no?, i vaig veure que l'amic del Pino venia amb un preu espectacular, la immobiliària ferroviària, vaig dir, ostres, Déu meu, sí que està potent el Bruno Figueres, no? I què ha passat? Pues que no tenia musculatura per agafar això, però això t'ho han fet tots, no? La Caixa va vendre evidentment Colonial i va guanyar quantitat de peles, no? I a l'altre, pues, el Portillo, pues, ha passat el que ha passat.
I al marge de si els polítics poden fer, jo crec que sí que poden fer coses, però també d'altres, també d'ajudar la gent, doncs, a moderar a vegades l'endeutament, perquè jo crec que amb això hi ha aquesta tendència, el que dèiem abans, que tothom hi entenem d'economia, a més, sembla que tothom ha de dir que és bo que hi hagi molt consum, saps? Perquè t'adones que qualsevol sector, els dels cotxes, ara baixen els cotxes, no pot ser, hem de fomentar la compra de cotxes, doncs potser no cal, per aquell sector ja ho entenc, però que tot es basi en fomentar el consum és una mica sorprenent. Sí, a mi que hi hagi crisi immobiliària, a part que estava anunciat, és evident, a més quan diuen crisi ha baixat, el percentatge que baixa en aquests moments, encara ara el que baixa, és fruit d'una pujada brutal, però desproporcionada. Quan dius que un notari ha tret el 25% menys han afirmat el 25% menys d'hipoteques, penso, ja està bé perquè ho faran una mica més a poc, perquè ho feien molt ràpid. Jo he estat hipotecat en aquests anys i que ja deien el següent.
Vull dir, clar, que és
sorprenent. Deies poc que cobra aquest notari, trobo que no s'ho han llegit gaire.
El sorprenent potser no és aquest 25% menys d'hipoteques, sinó totes les que es feien abans, tantes i tan ràpides.
Sí, però això provoca una destrucció de llocs de treball espectacular. Que és que aquí això del consum té, jo quan escolto el governador del Banc d'Espanya fent, clar, com té el sou i la jubilació assegurada, doncs això et dona un ànim diferent al resto de la gent. I clar, no es dona compte de que baixin els pesos dels pisos té un impacte a l'economia. La destrucció de decenes de milers de llocs de treball que veurem pel tema immobiliari, això té un impacte.
No,
perquè
és
gent que deixa de cobrar diners.
La frenada de la construcció, i a més a més això, diguem-ne, enllaça amb un altre tema, que no és econòmic, no?, que és social. una grandíssima part, no tinc xifres, però una grandíssima part de la mà d'obra que ha aixecat, diguéssim, físicament el boom de la construcció en aquest país dels últims anys és mà d'obra immigrada, amb o sense papers. Això ja és un altre tema, no? Però jo, al municipi on visc, hi ha una promoció immobiliària important que van fer a prop de casa, que així irònicament en dic la muralla xina, no? Perquè tots els que l'han fet són xinesos, diria. O sigui, absolutament tots, no? Bé, doncs, esclar, aquesta gent seran els primers, naturalment, com passa sempre en aquests casos, a anar al carrer, des del, potser ja ha començat, no?, en el moment en què l'activitat constructora es frena, no? Esclar, molts d'aquesta gent, per no dir tots, no tindran subsidi d'atur. En fi, vull dir que aquí, no vull ara fer un discurs apocalíptic, en absolut, però vull dir que, en fi, que hi ha... Vaja, que jo crec que pel pròxim, no sé, any, any i mig, dos anys, parteixo de la base de que l'economia coneix cicles i que el món no s'acaba, no? Que després d'una fase depressiva ve una fase alcista, no? Però més curta, més llarga, però jo crec que pel pròxim, ja dic, any, any i mig, dos anys, venen temps, des d'aquests punts de vista que estem parlant, no massa engrescadors, vaja.
És que l'altre, ahir el president del govern deia, no, és que a partir de març baixarà la inflació. Dic, és que té nassos que ho digui, tinguent en compte que n'hi ha campanya electoral.
Però,
voti'm a vostè, no, a mi, que...
Paco, deixa'm dir-te que això que tu estàs dient, que segurament és cert, es pot aplicar paraula per paraula als discursos que ha fet, fan i faran els teus amics del PP.
Bueno,
saps què vull dir? O sigui que... No,
però clar...
Que lo cortés no queda lo valiente, que tu t'agradi més o et fixis més en els defectes de l'actuació dels uns i no en els altres, em sembla
no,
molt
perquè,
bé.
No, perquè parlàvem de que ahir el protagonista va ser el president del govern.
Sí, sí, però vull dir-te que en fi,
però el fet objectiu...
Les hemeroteques
sí,
estan
no,
ahir
sens dubte, no?
I totes les campanyes electorals tenen les mateixes característiques, desgraciadament.
Home, i aquella cèlebre tanca de con Rajoy és possible llegar a final de mes. Que dius,
de moment els països seriosos i potents no estan voltant dreta, per alguna raó serà, no? És a dir, veiem lo de França amb Sarkozy, no? Al marge de que si ara t'escoltava aquest matí,
això,
no? És que ha baixat el 50% de suport
com, de com tu pública. Segurament saps, Màxim, la vella Aliança Popular es va passar una dècada, des de principis dels 80 fins a la seva extinció i substitució pel PP, dient exactament aquesta frase que tu acabes de dir. Tots els països serios i importants del món voten a la dreta. Rica,
és veritat.
Thatcher,
el
japonès, que no em recordo com es deia, etcètera. Però tots, això no va impedir, tots. Però això no va impedir que 82, 85, 86, 89, vull dir que el Felipe guanyés quatre vegades seguides. Vull dir,
sí, així es va anar l'economia.
Molt bé, però vull dir que la gent, els ciutadans d'un país, no voten d'una manera determinada perquè els diguin, escolti, que Amèrica o el Japó o Alemanya va cap aquí,
És que depèn
vostè
del
també.
Que tu vulguis ser. Mira França. França bé,
això
només
depèn.
Una vegada ha votat socialista.
Bueno, una vegada.
Suposant que Mitterrand sigui socialista. No?
Va ser, sí, però van ser 14
ja
anys seguits,
Bueno, ja està.
Hi ha hagut en l'època, en el regnat de Monsieur Chirac, hi ha hagut èpoques de majoria parlamentària,
no, una,
per tant, de
dos
govern...
Anys. Als Estats Units, també. Quatre candidats importants, tots són de dretes, no? És perquè suposo que no penseu que la Hillary Clinton o l'Obama són de molt d'esquerres, perquè, clar, si ens escolta algun americà es morirà de riure. Vamos, se parla,
hi ha alguns americans que consideren que són d'esquerres,
sí,
dir,
sí, però, bueno, dic seriosament.
En tot cas, serà algun europeu que potser es partiria de riure. Les 9 i 9 minuts seria un punt magnífic per anar a Sarkozy i Bruni, però no. D'això ho farem al final.
No.
Sí, ho farem al final. Ho deixarem pel final. No, més de Zapatero d'ahir. Enfadat amb l'ala dura, diguéssim, de l'episcopat espanyol, quan diu...
Això voldria dir que hi ha una latova, i és una hipòtesi que jo no estic segur de subscriure.
Sí, de fet, ell la va anomenar, parlant del president de la...
Del Blas,
que és una manera, clar, potser, de perjudicar-lo.
Sí, segurament.
Però vaja, és igual.
Sí.
L'ADN de la democràcia, va dir Zapatero, consisteix en no imposar la fe, ni la moral, ni els costums. Això ho deia ahir, el mateix dia que el Mundo, Juan Antonio Martínez Camino, secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, titulava un article al diari El Mundo: el matrimoni ja no existeix legalment, perquè deia que ha estat equiparat a una unió asexuada de cònjuges o de progenitors, que no es prohibeix que puguin ser de sexe diferent, però que no és necessari que ho siguin. I, des del seu punt de vista, el matrimoni ha deixat d'existir en la seva especificitat.
És un article espectacular, no? Cal dir-ho d'una gran altura. Perquè diu el que és la veritat. És a dir, hi ha una cosa... No, clar, és que jo respecto, i tinc amics, i tinc família... que són homosexuals i que viuen en parella i tenen tot el meu afecte i simpatia, però no és un matrimoni, ho pot dir una llei o pot dir que sigui, no? És dir, és una altra història. I que tenen...
Què en diria? Una unió? No, una unió.
Escolta, és dir, a veure, jo estic d'acord amb el que diu el president del govern, però que a l'Estat no m'intenti imposar una determinada moral i unes determinades opinions i que no utilitzin les escoles per doctrinar els meus fills. Això jo estic en contra. És dir, que cada qual, a l'àmbit de la moral és l'àmbit de la moral, i després l'Església, li agradi o no al president del govern, té tot el dret de sortir al carrer, ho parlàvem l'altre dia, de dir el que vulgui i després als altres de criticar-lo i de no acceptar-lo. Per què es posa nerviós el president del govern? Perquè el que està fent és, té un impacte davant de l'opinió pública i està mobilitzant a milions de persones que no estan d'acord amb ell, i això li pot fer per les eleccions. És tan senzill com això.
Bueno, aviam. Naturalment que tothom té dret a dir el que li sembli, Paco, això no crec que ho discuteixi ningú, almenys en aquesta taula, per descomptat. Ara, i no voldria repetir i encallar-nos en la discussió de dilluns passat, no? Bueno, jo crec que la cúpula, o una part molt important, o la part visible de la cúpula de l'Església espanyola, ha optat per una posició, diguem-ne, d'enfrontament amb el govern. Insisteixo, tenen tot el dret, estic descrivint, no estic jutjant, d'acord? Per una posició d'enfrontament al govern i per una posició que, en termes estrictament de diccionari de conceptes històrics, diríem, s'hauria de qualificar com una posició ultramuntana o integrista o nacionalcatòlica en el sentit dels anys 40, 50, etc. No? Sí, no. Sí. Perdona, és a dir, no, l'Església o la jerarquia visible de l'Església manté la tesi que allò que per l'Església és pecat hauria de ser delicte des del punt de vista penal. Que allò que per l'Església és una conducta condemnable no hauria d'estar legalitzat des del punt de vista de les lleis civils. I això, benvolgut amic, diguéssim, això és una posició ultramuntana, és una posició de nostàlgia de l'antic règim una mica. No? Sí, és això, sí, escolta, i ja dic, no volia repetir-me, però esclar, és inevitable, no? O sigui, amb el Codi Penal franquista, la blasfèmia era delicte.
Això no ho defensa l'Església.
No, home, no s'atreveix, no s'atreveix.
És un exemple.
No. L'adulteri era delicte.
Tampoc ho diu l'Església, això.
No, però home, és que saps què passa? Que si digués això, potser les riallades, diguéssim...
Bueno, escolta'm una cosa, en qualsevol cas...
No sé si havia acabat.
No, aviam, un segon. O sigui, aquí simplement, del que es tracta és que, escolta, l'Església, en els països on hi ha pluralitat religiosa des de fa segles, i ho hem vist a tot arreu, diguem-ne, hi ha el matrimoni eclesiàstic, de la confessió que sigui, i després hi ha el matrimoni civil.
Sí.
I són dues cerimònies separades, que sovint es fan en dies separats, en llocs separats, i davant, naturalment, d'oficiants separats, un alcalde i un capellà del credo que sigui.
Com aquí. Aquí l'Església no qüestiona això.
No,
ni demana el contrari.
Vull dir-te. Si hi ha dues persones del mateix sexe que es volen casar, evidentment no n'hi ha a una parròquia, dir, escolti, ens casi, perquè allà diuen, no, escolti, nosaltres aquest tipus de parelles no la casem, fora. D'acord.
Perquè no li diguin matrimoni.
Ja per què no li poden dir matrimoni?
Pues perquè no és un matrimoni, és una altra...
Escolta,
la gent que ens escolta...
Les paraules no són propietat de ningú, diguéssim.
Escolta, és propietat de la realitat històrica. Tu com a historiador tens que saber...
La realitat històrica canvia. Perdona, no podem utilitzar en el mateix sentit el concepte de matrimoni a l'època romana, quan la mitjana de vida dels individus era de 30 i pico d'anys, que a l'època actual, quan la mitjana de vida dels individus és de 80 o 90.
Jo crec que aquesta manifestació dels bisbes l'únic que ve a reafirmar és la idea de que hem de tenir d'una vegada un estat laic. És a dir, la ciutadania s'ha de regir per les lleis i pels valors democràtics. La resta, la religió, és una qüestió privada que s'ha de poder, natural. Jo amb això no estic dient que hi hagi d'haver prohibicions de cult. No. El que estic dient és que això és una cosa privada i, per tant, que no ha d'interferir en la vida pública. I de la mateixa manera que aquests senyors opinen que el matrimoni només pot ser matrimoni entre dona i home, són molt lliures d'opinar-ho, i per tant la gent que professa aquesta religió ha de complir amb aquestes directrius. aparentment. Però el que no poden és pretendre imposar la seva idea a tota a la resta de la ciutadania. La resta de la ciutadania no ho veu com ells. És com si en aquests moments, doncs, no sé, l'islam, que cada vegada hi ha més gent que professa l'islam en el nostre país, ens intenta imposar unes determinades maneres de veure, per exemple, per posar un exemple referit també al matrimoni, la poligàmia. Oi que no hi estarem d'acord? Bé, jo no hi estaré d'acord, realment. No, no, però de la mateixa manera que no estic d'acord amb coses que diu l'Església Catòlica. Per tant, els valors democràtics són els valors...
És una nova religió.
Quals... No, 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 perdona, no és una nova religió. No,
home,
no,
ja va néixer amb la Revolució Francesa. La nova religió que substituïa la religió de la raó. És dir, home, no, cal recordar-lo, eh?
No,
i a la monstruositat
és una,
que es va fer...
Però això no és una religió.
Sí, és una religió laica. És dir, ara, els valors democràtics seran la majoria de la societat, no? La majoria de la societat és catòlica, afortunadament.
No, no, la majoria de la societat no és catòlica.
No, que no és catòlica.
Estem batejats...
Ni una sola enquesta,
Estem batejats...
El que tu dius no diu ni una sola enquesta.
I tant que sí. Només aquí... Fa poc portaven les últimes enquestes que deia que només hi ha un 30% de practicants.
Això és diferent. El 80%... No, 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 el 80% de la gent...
A veure, qui són catòlics? Els que estem batejats?
No, 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 la gent que es diu catòlica... El 80% de la societat
batejats,
espanyola...
Batejats ho estem quasi tots, perquè era obligatori.
Tu no seràs catòlica, però més del 80% de la societat espanyola, al voltant del 90%...
Jo estic comptada com a catòlica.
No,
i tant que sí, perquè
tu
em van batejar...
No, no, jo, si m'escoltes jo et diré el que diuen les enquestes. Sí. La gent, quan se li pregunta, diu, vostè què és, catòlic? Va o no va a missa? N'hi ha gent que va i gent que no va. Però la gent es declara a Espanya, afortunadament, catòlica, el 90%.
Sí, jo trobo que el debat que està basat en paraules és molt absurd, perquè, clar, basat en paraules, i a més tu decideixes què vol dir cada paraula, perquè tu decideixes que catòlic vol dir només que ho siguis, encara que no practiquis. Tu decideixes que vol dir matrimoni, clar, jo crec que primer, per mi no és un debat de paraules. És a dir, jo crec que els bisbes, això no els preocupa que se'n digui matrimoni. Si el problema fos de paraules, jo crec que se'n podria buscar una. Des de matrimoni versió 2.0, jo acceptaria també pel meu, vull dir, jo trobo que sempre dic nou matrimoni, vull dir, no considero que el problema sigui de paraules, i per això a vegades em fa certa mandra que els debats siguin que no n'hi diguin matrimoni, que no n'hi diguin matrimoni, vols dir que no... Tu estàs dient que no ho facin, que no ho facin. Aquesta gent no vull que se'ls reconegui. No vull que se'ls reconegui. Sí, no vull que se'ls reconegui legalment. Però jo crec que la legislació... T'agradi o no? Aquí, per mi, aquest debat és molt complicat perquè obliga, com la gent, a posicionar-te a favor o en contra d'aquesta cosa de les noves famílies. Jo crec que no t'hi pots posicionar a favor o en contra, perquè existeixen. És a dir, per exemple, jo no sé si estic a favor o en contra de les noves famílies.
Jo, en canvi, estic a favor.
Sí, sí, però
clarament
dic que, sí,
a favor.
Sí, però jo dic, no sé si tinc una actitud d'estar a favor, però que sé és que existeixen, i per tant, ja m'està bé, vull dir, existeixen, perquè existeixen. I què vol dir les noves famílies? Doncs moltes coses, moltes realitats. I els governs, lògicament, han de legislar això, perquè si et trobes, doncs, com va començar a passar, doncs que hi ha parelles que porten 30 anys junts i són homosexuals, i doncs s'ha de legislar què passa amb els drets d'herència i tot això, doncs s'ha de legislar. No? Vull dir, trobo que és una realitat que al marge de si tu t'agrada o no això, que trobo que tu ets lliure de dir, doncs a mi no m'agrada que es casin dos homosexuals, a mi no m'agrada que adoptin, a mi, al marge del que t'agradi o no, com que és una realitat que existeix, és lògic que els governs ho legislin al marge de moralitat, però també és una realitat de les noves famílies, doncs el divorci i els reajuntaments i per exemple, jo defineixo sovint, hi ha una frase que diu abans els pares tenien molts fills i ara cada fill té molts pares, diem, no? Perquè un fill doncs té...
Alguns tindran, no tots.
Sí, la majoria de fills...
No, és veritat.
La majoria de fills acaben tenint molts pares.
Cada vegada.
Més a les escoles i veuràs.
No, però escolta, però veieu la realitat de les enquestes de població del que passa? És dir, al final és que sembla, dels que som heterosexuals i tenim una sola parella, som anormals, no?
No.
I la gent que jo conec del meu món, que és un món molt ample, tothom, no està tothom separat. Ni tothom està en parelles homosexuals.
No, però les estadístiques de divorci, o sigui, vostè les coses deuen publicar al seu diari quan surten, són bastant, van creixent.
O de casaments a Catalunya, es casa més gent pel civil que...
Però jo que dic, a mi em sap greu perquè sembla que després hi ha gent que hem de dir, és que estem a favor, jo no sé si és el millor per un nen que acabi tenint quatre pares, o que és que n'hi ha que els acaben tenint, diguem, no? Per tant, al marge de si a mi m'agrada o no, trobo lògic i exigeixo als governs que ho legislin, això, i que valorin, doncs, si les custòdies es donen bé, a quins drets s'han de protegir més. Per tant, tot això jo trobo que és una cosa que és lògic, que hi ha una realitat, que és les noves famílies, i aquesta realitat l'ha triat la gent, que a més hi ha molta hipocresia, perquè com si agaféssim això de les estadístiques de qui és catòlic o qui no, entre la gent el que diu, o sigui, la majoria de gent, fins i tot amb enquestes que veus aquests diaris, tothom està en contra de la destrucció de la família, però molta gent de la que està en contra, ideològicament, la seva la té destruïda, diguem, des d'aquest concepte, des del concepte de que, per tant, és molt difícil estar d'acord entre el que tu desitges, de dir abans era millor, i el que tu fas en el dia a dia.
Si els sembla, deixem això aquí, 9 i 20 minuts, passem un moment per la redacció. Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Què diuen els oients?
Doncs mira, del tema Nespresso hi ha força debat. En principi, la majoria dels oients que ens escriuen, sí, no estan massa d'acord amb la cafetera per qüestions ecològiques. Jo crec que en aquests moments de consciència ecològica, diu un oient, representa un pas enrere, passar del paquet de quilo de cafè a la despesa d'alumini que representa cada cafè individual amb aquest sistema. La Montserrat de Manresa diu les càpsules són d'un alumini d'alta qualitat i en el mateix envàs ho defensa, ja diu que es poden reciclar, s'han de dipositar el contenidor groc i no cal buidar-les del marro. En Pau, Nespresso dona suport a l'abús de les multinacionals en contra dels interessos de milions de camperols, de tota manera seria una contradicció fer-ne una versió de comerç just. Un altre
ha estat... Nespresso de comerç just. Què més?
Un altre que ha estat treballant en una botiga d'electrodomèstics aquestes vacances de Nadal diu la veritat, mai havia vist la gent tan avorregada com aquest any. Al mercat hi ha moltes altres cafeteres que fan el cafè igual o molt més bo que no pas aquestes Nespresso. Ja no tenim criteri ni per comprar. M'he incorporat tard a la tertúlia. Un altre diu, però he escoltat la senyora que diu que creu que hauria... Que...
Lienes.
Segurament. Que, diu, justifica el fet de no comprar les càpsules a la botiga. Doncs li diria que justament hauríem d'anar a comprar més botigues específiques. El pa a la fleca, el peix a la peixateria, la verdura al mercat del barri. Diu, particularment, des que tinc aquesta cafetera fa més d'un any, gasto una mica més en cafè del que gastava, però tampoc no resulta tan car. És més net, molt més pràctic i he guanyat en qualitat, perquè abans el cafè se m'acabava fent malbé. Del matrimoni, la Marta diu, i una unió basada en els maltractaments físics, cosa tradicional com la que més, sí que s'ha de considerar matrimoni. I un últim que arribava fa pocs minuts, l'Àfrica, si us plau, poseu-li un cum laude a la Gemma, avui està sublim.
Doncs, no, li havia posat ella amb el seu comentari. 9 i 21 minuts a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, encara sobre Zapatero i el que va dir els periodistes, tinc una gran confiança en la societat catalana, explicaré el que he fet perquè hi hagi una visió més plural del país i per recuperar el temps perdut en el fort impuls inversor que li cal a Catalunya. O sigui, naturalment l'esperança que la seva victòria passi pel vot dels catalans.
Clar,
no?
És que jo crec que hi passa, vull dir que depèn de, en molt bona part d'aquest factor, no? I per tant és lògic que faci allò que diríem ejaculatòries, ja que parlàvem ara de religió, i rogatives, i que posi ciris, i crec, no sóc profeta ni tinc bola de vidre, ni cartes del tarot, però m'atreveixo a pronosticar que en els dos mesos aquests que abans dèiem assistirem en forma verbal o física, diríem, a diferents cerimònies de rogatives d'aquest tipus, del senyor Rodríguez Zapatero impetrant, per utilitzar la paraula específica, el vot de com més catalans millor. No? I aquí, dic que la intenció del Paco Maruenda, una cosa que ja l'hem repetit aquí moltes vegades, no? La veritat és que el Zapatero juga un avantatge, diguéssim, no? A Catalunya, de partida, diguem-ne, les posicions de sortida dels corredors, el senyor Zapatero està molt per davant, d'entrada, diguéssim, abans de que soni el tret de sortida del senyor Rajoy. Per raons que ara seria llarguíssim desvinyar.
Sí, no? Sí, però veurem de moment la previsió de resultat electoral és que el PP es situï com a segona o tercera força política, dic com a dades objectives el número d'escons.
Com a segona, en quin enquesta ho has vist, Paco?
Escolta, la Convergència i Unió té 10 escons, i el PP en aquests moments les enquestes estan donant entre 9 i 10, no? Escolta, veurem, però en tot cas...
Percentatges de vot, etcètera...
Escolta, en tot cas, és a dir, més de 600.000 catalans... Escolta, suma, quants diputats té Convergència i Unió? 10. Quants diputats tindrà el PP?
Tindrà.
Doncs veurem...
Utilitzem el mateix temps verbal sempre, diguéssim, no? No podem dir en un té i l'altre tindrà.
Veurem. Però que l'altre dia jo veia un anunci molt maco que feia el conseller Castells, no?, amb un anunci que va sortir a premsa, a les ràdios, parlant del pressupost de Generalitat de Catalunya, i vaig dir, ostres, però s'ha oblidat de posar gràcies al govern del PP, és a dir, perquè sortia pressupost de Generalitat de Catalunya 45.000 milions d'euros, no? I per habitant 4.500 o no sé quan la xifra exacta, i com, això és resultat del pèrfido govern del PP, no?, que va fer un sistema de financiació molt rendible per Catalunya. Aquests 4 anys de pressupostos del govern amigo de Zapatero, escolta, objectivament, quines inversions han arribat?
Lo que tu quieres, diguéssim.
Clar, no podem estar parlant sempre de la guerra d'Iraq.
El dia 10 de març, o l'11, o el 14, o el 15, amb els resultats
donats la mà,
en tornem a parlar. Ja que estem parlant d'eleccions, passem un moment per les nord-americanes. Vostè, senyora Lienas, des de la distància, té dipositada alguna esperança o alguna il·lusió en que Hillary Clinton pugui ser no només la presidenta, sinó, de moment ara, la nominada pel Partit Demòcrata?
Ho diu perquè és una dona?
Ho dic perquè és una dona, sí.
A veure, a mi m'agradaria un canvi. És a dir, un canvi vol dir que el poder sempre el tenen els mateixos. I ara ja no em refereixo a republicans, a demòcrates, sinó el poder sempre és, i això no m'ho invento jo, ja ho deia Bertrand Russell, el poder és ric, és masculí, és heterosexual, etc. Aleshores, a mi el fet que hi hagi una dona o que hi hagi un negre em sembla ja un canvi insubstancial, perquè sobretot si no es deixa contaminar, vull dir que si no es deixa marcar per la manera de fer habitual, pot aportar una mirada diferent. Ara, en aquests moments jo crec que la Clinton ho té malament. Em sap greu com a dona, relativament.
Ella no en fa bandera, eh? No, dir, jo no penso bandera. Demanar el vot perquè sigui dona, sinó perquè sigui millor que els meus contrincants demòcrates.
Jo l'única cosa que li tiraria encara és que a mi el fet que es digui Clinton no m'agrada gens. És a dir, això sembla una cosa hereditària.
Que porti el cognom del marit, vol dir.
Que porti el cognom del marit a mi no m'agrada. I, per tant, jo penso que això, a veure, no vull dir que això li hagi restat vots en absolut, però sí que la idea de continuïtat, la idea d'herència, la idea de que representa més del mateix...
Però això
mateix...
ho fan allà, diguem. Sí,
i a França també. És una...
No, sí, ja ho sé. A veure,
hi ha països que...
Jo sé que això passa i ho trobo terrorífic, esclar,
sí,
perquè...
M'ha agradat la teva cita a Lord Bertrand Russell, conde de Russell, membre de les famílies de l'elit aristocràtica anglesa, no?
Si ell ho coneixia de primera mà, recomanava.
A mi m'agrada que els rics sempre en donin lliçons.
Però què passa, que només es pot votar Che Guevara? També era d'una bona família.
Però és igual.
És igual. Això, de Lord Bertrand Russell,
però això és cert.
Sí. També és el que jo dic.
Un segon, sobre això del cognom, que primer allà passa, segona que és molt curiós que allà passa, però que hi ha un moment en què jo havia conegut alguna de dona que després se separa i després es queda amb el del primer marit i no canvia el del segon marit. De manera que jo trobo encara més terrible que no tens ni el teu ni el de la teva parella actual, sinó que et quedes amb el cognom d'un tio que has deixat.
Deixa'm que et digui això, perquè jo, que he viscut 5 anys a França, no saps com vaig haver-me de barallar durant tots aquests 5 anys per mantenir el meu cognom. I amb tot, a la Seguretat Social no hi havia manera, sempre em posaven el cognom de l'altre. Jo he tingut discussions en allà perquè, és clar, com que el linatge es transmet per la via masculina, doncs allà tothom ho troba la mar de normal. Ara, en el moment en què es divorcien, poden optar a mantenir el cognom del marit sempre i quan el marit no s'hi oposi, o sigui, a l'ex no s'hi oposi. Sí. Però és clar, imagina't que ets una escriptora i que tens un nom fet amb el nom de l'ex i que després has de renunciar.
Respectem també que els països, la gent, això, a França, tinc família francesa.
En tot cas,
l'assassinat Sarkozy.
Semblaria que en els càlculs d'Iowa, que a cap i a la fi és un primer pas molt primerenc de les intencions del que pot acabar passant, el canvi s'associa més amb el que està proposant Barack Obama que no pas en el fet que sigui una dona la candidata demòcrata.
Jo la veritat és que des d'un punt de vista no racional sinó instintiu, a mi m'inspira més confiança la Hillary que el Barack Obama.
Però és que la troben del sistema.
Ja.
No és canvi perquè és del sistema.
Això vull.
És allò, Bush Clinton, Bush Clinton.
Veurem Obama.
Dit això, dit que jo si en una tria cegues, diguéssim, doncs m'inclinaria per la... Si hagués de votar, diguéssim, votaria per la Hillary. Dit això, i a propòsit del que deia la Gemma, de que el Barack Obama representa una major ruptura, jo diria, escolta, Washington és molt Washington, Vull dir, en el supòsit hipotètic de que el senyor Barack Obama guanyi...
Sí, no hi ha el Lula, no hi ha l'Hugo Chávez.
Afortunadament.
Un moment. No, vull dir que el sistema nord-americà, encara que la presidència sigui una presidència imperial i que el figuri que el president és omnipotent, naturalment no és omnipotent. Hi ha una densíssima trama d'estructures formals i informals de tot tipus, diríem, que fan que un no pugui entrar a Washington, a la Casa Blanca, com un cavall en una tenda de porcellanes, diguéssim, i començar, vinga, bum, bum. Enteneu? Vull dir que, en fi, això està descobert i inventat des de fa 100 i pico d'anys, sí, però... i cada vegada més, perquè a més, l'estructura del poder ha sigut cada vegada més grossa a mesura que el poder del país era més gran, no?
Els americans diuen, quan parlen de la Hillary Clinton, diuen, no, no és que sigui dona, és Hillary, no? És a dir, que aquest concepte que tenim nosaltres a Europa de la Hillary com a dona, que és una dona, evidentment, no? Ells tenen el concepte de que és la Hillary, no? És a dir, Hillary Clinton. El tema de l'Obama, veurem, a lo millor és un cometa fugaz, és a dir, és cert que ha sigut una gran sorpresa, sobretot perquè Iowa és un estat al 90% blanc, no? I això, aquesta és la dada sorprenent i important, que ningú s'esperava que succeís això. I després Obama sí que té unes arrels radicals semblants. Havia un altre dia un reportatge, no sé quin diari, molt interessant, del pare intel·lectual dels dos, sí. No? Perquè la Hillary va fer... va fer la tesi, el Friedman, algun nom, ara no em surt, perdó, però que ella va fer la tesi doctoral, per cert, sobre aquest personatge, que era un home d'esquerres, però el que sé d'esquerres als Estats Units. Amb la qual cosa, aquest concepte d'esquerres que tenim aquí a Europa, que jo sé que anima... Llegia avui, t'estava escoltant a l'editorial del New York Times, que és molt interessant, perquè el New York Times és demòcrata, és marcadament demòcrata. Amb la qual cosa, veurem què passa i si no tornen a guanyar els republicans i els progres europeus tenen un gran desencís i una gran depressió.
Bé, anem acabant aquesta tertúlia. Parlem d'un heterosexual confès, vaja que sapiguem, que és Nicolas Sarkozy. Suposo que amb això estarem bastant d'acord.
No, crec que ho és molt. La gent a vegades valora, és dels que ho és molt.
Diria que diríem heterosexual manifest.
Manifest. Què és? Està a punt de convertir Carla Bruni en Carla Sarkozy? Se suposa, no?
Perquè esclar,
diu, que
esclar.
Diu que d'aquí un mes es casen, Gemma.
Esclar. Bueno, a mi és que em sembla tot plegat d'una frivolitat.
Ah, em pensava que anaves a dir que havies anat a carregar el regal.
No, els hi penso fer cap regal. De tota manera em sembla molt frívol.
No
per, part,
però...
per part del Sarkozy. A veure...
Casar-se?
Perquè... No, em sembla molt frívol fer-ho tan ràpid i, en fi, suposo que per una qüestió de protocol...
Se'n diu en cup de foudre, en francès. Que... Vull dir, com
bueno,
saps?
Sí, però el cup de foudre, quan un té l'edat que té, ja sap que és un cup de foudre i que aleshores, quan passa, queda amb
sí,
res.
Però, a part perdona, que... però que ell té el bailao.
Sí.
Home, sí, però no cal casar-se. I sobretot perquè la Bruni el deixarà.
Bueno, però recordar aquella pel·lícula del president Miss Wade, que a mi em va divertir molt, el Michael Douglas, en Benning,
sí,
no? Pues em recordo una mica...
A
mi em sembla el Sarkozy un fenomen impressional com a polític, com a intel·lectual,
de
tot
tipus. A mi em sembla exactament el contrari.
Com a lligon, també, un fenomen
extraordinari. No, però políticament...
Home, és que el poder té molta eròtica.
Això suposo. Ho sé, però suposo.
Un moment.
El 50%, jo és que quan estava escoltant abans el repàs de la premsa, és molt divertit, no? Pensava, dic, ostres, el 50% està... Ostres, ja els agradaria qualsevol polític tindre un suport popular del 50%. És a dir, el fenomen Sarkozy, més enllà del...
Però ja estava molt amunt, ha caigut molt.
Va, tornarà a pujar. Sí, és que Sarkozy ha aconseguit una cosa molt intel·ligent, i és connectar amb l'esperit de França, no? I dels francesos i la grandeur francesa.
Home,
i ha donat aquest orgull, no?
Deixa'm que et digui que els francesos estan absolutament sorpresos de tenir un president que es posa davant de les càmeres i que pràcticament fa l'amor davant de les càmeres.
Bueno,
que això jo crec que...
Caram.
Veuràs a les municipals el revolcón que tindrà l'esquerra.
Espera't.
Si fa l'amor davant de les càmeres segur que tindrà l'esquerra. Com estem aquest matí? Moment que hi ha canalla escoltant que encara no va al col·le. Digues, Lian, perdona.
Jo penso que li passarà factura tot això. I tant que li passarà factura. Perquè a més, la bèstia dels mitjans de comunicació i el fet de donar alimentació en els mitjans de comunicació a base de la teva vida privada, la bèstia mai en té prou. Mira, per exemple, el cas de la nena aquella segrestada o desapareguda a l'Algarve a Portugal.
Sí.
Els pares van ser els que van començar. La Madeleine. Els pares van començar a alimentar aquesta bèstia i després la bèstia se'ls va menjar amb ells.
Sí, però és diferent.
No és diferent.
Jo crec que qui com ha anat seguint de dilluns rere dilluns té un risc molt alt. És a dir, convertir la teva imatge tan vinculada a la teva vida de parella i a la premsa aquesta té un risc molt alt perquè és incontrolable.
Sí.
Jo crec que és realment incontrolable per això, perquè necessitaran nous titulars, noves coses. Segona, perquè per molt que li agradi, clar, jo no conec els francesos si els hi va la grandera o no els hi va la grandera, però t'asseguro que aquest tio porta fetes moltes vacances. Però moltes amb aquesta noia. Sí, jo ara ja li tinc ràbia perquè...
Penses ara?
Es van presentar... Però no sé com... I això no crec que sigui molt bo. És a dir, passés aquí, que tu diguessis el president, primer aguantar que lligui amb Carla Bruni, i després diu, ara són Euro Disney, ara són Egipte, no sé on han tornat... O sigui,
no,
fet moltes
ara és viatge oficial, han d'anar a Jordània i Aràbia Saudita.
Bueno, són combinats.
I a l'Índia,
però és un desgast...
Però el rei també no està tan bé viatge i ningú s'ho planteja I bueno, és que, clar, sí, és que no confonem que president del govern... Bueno, sí.
No.
Que n'hi ha una diferència.
Un republicanat suplantant. No,
sí. Després n'hi ha algun que troba que em veig massa.
És que França és transparent, el tema. Des del tema de com es finança, les cases que utilitza, qui li paga... És dir, tot això té una transparència que fa...
No sé, jo
tinc amics socialistes francesos que estan... Estic al·lucinat. Un me'n deia, escolta, és que està molt bé perquè ara cobrarà més que el primer ministre.
Vostè a França és amics socialistes, a França.
No, les meves cosines, no?
No digui molt això, perquè...
No, aviam, només una reflexió d'historiador, no? O sigui, fixeu-vos, no, penseu per un moment, no? El gran segle francès, en fi, el XVIII, no? La utilització que de la vida privada, de la vida sentimental, de la vida amorosa o sexual de Lluís XIV, Lluís XV, es feia. Era pràcticament un espectacle de cor, que si Madame Pompadour i les favorites, que tenien un rol públic. No és que s'amaguessin, que fos una cosa clandestina, no, tenien un rol públic, tothom sabia, tothom, i duraven anys, i despatxaven, i influïen, i nomenaven ministres.
I tenien fills,
i rebien
títols.
Per tant, vull dir que amb això hi ha uns precedents. La república, la cinquena república francesa, és la república més monàrquica, des del punt de vista de les seves estructures mentals, que hi ha al món. Vull dir, és una monarquia republicana, no? I això és així perquè, bueno, perquè segurament perquè al públic li agrada, si no, amb els anys que fa que dura, que ja són més de mig segle, doncs ja l'haurien canviat. Per tant, està por ver. Jo tampoc estic segur que això no li acabi esclatant els morros en el Sarkozy, no estic, però tampoc m'hi jugaria gran cosa, tampoc apostaria gran cosa que això li peti. A lo millor li surt bé, vull dir, en resum.
Sí, sí. Aquí recordaré aquell viatge de Kennedy amb la seva esposa Jacqueline, sí, com a president d'Estats Units a França, en què en un determinat s'aixeca un banquet i diu: vull recordar que sóc el marit d'aquesta senyora.
Quan va tornar a Washington, van fer com una roda de premsa de valoració del viatge, i en Kennedy, que era molt bo, va ser que va dir: bé, jo sóc el senyor que ha acompanyat la Jackie a París.
Perquè va tenir tal desplegament de la premsa francesa sobre els vestits que duia, perquè ella naturalment doncs tenia
ho sabia
portar molt bé, no? Acabem aquí. Gemma Liena, Joan Vicuña, Paco Marguenda, Carles Capdevila, gràcies i fins la pròxima. Bon dia.
Bon dia.
Una pausa i entrevistem Josep Antoni Duran Lleida.